Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Ni el govern ni cap dels dos partits que formen part del govern, Esquerra i Junts per Catalunya, han obert converses o negociacions amb el PSC per aprovar els pressupostos, segons ha explicat el líder del partit, Salvador Illa, en una entrevista al matí de Ràdio Estel. Judit Caselles.
Quan queden menys de 5 dies perquè el govern aprovi els comptes, el govern segueix sense fer cap tipus d'acostament cap al PSC per estudiar un escenari alternatiu al de la CUP. Tampoc no ho ha fet Junts per Catalunya, que, segons el periòdico, contempla l'escenari del PSC en cas que fracassi l'entesa amb els copaires. Així s'hi referia Salvador Illa en aquesta emissora.
Hi ha hagut converses molt, molt, molt informals, però de 30 segons coincidien al problema, però no hi ha hagut cap oferiment, ni cap petició, ni cap... No hi ha, en aquest sentit, negociacions ni converses ni amb el govern ni en cap dels dos partits que integren el govern.
Illa critica que el govern tingui una actitud tan tancada i sobre la futura llei de l'audiovisual que ha d'aprovar el govern espanyol no tanca la porta a que acabi fixant un percentatge mínim de català.
Ha d'incloure un percentatge...
Jo crec que ha d'incloure mecanismes, i no rescarto que aquest sigui un, que afavoreixi la presència de totes les llengües cooficials també del català en aquesta matèria, no?
Quin percentatge li semblaria?
Miri, jo tinc molt respecte per la gent que està treballant en aquest assumpte, el meu grup ho està seguint, també ja està implicat, no? I diem, no vull dir ara un percentatge en públic, ni vull tenir respecte per la gent que hi està treballant.
Assegura també que la norma ha de protegir les competències autonòmiques.
I més notícies. El govern espanyol estudia si manté la proposta que limita el 15% la xifra de contractes temporals en la reforma laboral. Segons fons del Ministeri de Treball, la voluntat de l'executiu era vincular la temporalitat a la causalitat, és a dir, que el nombre de contractes temporals anés lligat al context de cada empresa. A les portes d'un esmorzar amb diversos mitjans, la ministra Yolanda Díaz ha assegurat que s'estan estudiant totes les propostes i que els components de la reforma estan parlant amb Brussel·les. Ha explicat que hi haurà elements que es derogaran i que s'expulsaran de l'ordenament jurídic i d'altres que els tornaran a legislar de nou. I en plana pandèmica, els grups escolars confinats per coronavirus a Catalunya han pujat a 17, un més que ahir, segons dades del Departament d'Educació. Hi ha 4.114 persones confinades, però no hi ha cap centre tancat completament. Això sí, 14 centres tenen algun grup confinat. I ara, en clau de successos, un informe apunta que un altre jove de 18 anys va perdre un ull per un projectil de FUAM durant les mobilitzacions post-sentència. Aquestes són les conclusions de l'informe de l'Institut de Medicina Legal que ha avançat aquest matí TV3. L'informe constata una relació de causalitat positiva entre les lesions a l'ull esquerre del jove i l'impacte a gran velocitat d'un projectil de FUAM de 40 mil·límetres de diàmetre. L'associació Iridia apunta que es tracta del tercer cas de pèrdua d'ull per impacte d'un projectil de FUAM. Més successos, els Mossos han registrat 332 casos de bullying o assetjament en 3 anys a Catalunya. Segons ha reconegut el cap de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà, el sergent Guillem Gosset, les xifres són molt més altes, però sí l'impacte que genera cadascun d'aquests casos tant en la víctima com en el seu entorn. El que dèiem és que les xifres no són molt altes, però sí que és molt alt l'impacte que genera en l'entorn. Escoltem ara Guillem Gosset.
Cada víctima que hi ha d'assetjament, cada cop que es detecta que estem davant d'un cas d'assetjament, l'impacte que hi ha no només sobre les famílies, sobre la víctima, sinó també a les famílies i a tot el seu entorn, els amics, els companys que veuen aquest patiment i que a vegades no troben l'estratègia per poder ajudar, això genera un gran impacte emocional i de victimització.
I temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Matí intens de reunions a Doha, a Qatar, per tancar el fitxatge de Xavi Hernández com a nou entrenador del Barça. El vicepresident esportiu Rafa Justo i el director de futbol Mateu Alemany s'han trobat a primera hora amb el mateix Xavi i la valoració a la sortida de la trobada és positiva i les dues parts han acabat amb sensacions molt bones i amb optimisme per tancar el fitxatge ben aviat. Ara toca la part més complicada, que és tancar un acord amb l'Alçat. La comitiva blaugrana, sense Joan Laporta, confia a convèncer els representants del club qatarí i tornar aquest dijous mateix a Barcelona amb el contracte de Xavi ja afirmat. I en bàsquet, pel que fa a l'Eurolliga masculina, avui el Barça visita a 2:15 l'Olimpia Milà, en un duel que decidirà el liderat. Els dos equips ocupen la primera posició a Europa, amb un balanç igualat de 6 victòries i només una derrota. El Barça vol retrobar-se amb la victòria a Europa després de la patinada davant del Tel Aviv en l'última jornada. Ja sí que Vicius pot comptar amb tots els jugadors del primer equip, excepte Àlex Abrines, que segueix recuperant-se d'una lesió al genoll.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot. Fins ara. Més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
Que passen de les 11 del matí d'aquest dijous 4 de novembre. Mireu, si us agrada cuinar, descobrir noves receptes i estar al corrent de les darreres tendències gastronòmiques a casa nostra, avui us parlem d'una revista que us interessa, i molt. Es tracta de Cuina. És una revista mensual de referència pels foodies locals i que aquest 2021 celebra el seu 20è aniversari. Una publicació per gaudir del bo i millor de la gastronomia a casa nostra, a Catalunya, i que, a més, inclou receptes exclusives, productes de la terra, les millors botigues per comprar-los o una interessant selecció de restaurants. La revista Cuina, a més, aquest any, com dèiem, està d'enhorabona, eh? Per partida triple. Mira, ara dèiem que aquest any celebra el seu 20è aniversari, però és que a més, en pocs dies, ha rebut dues distincions per la seva trajectòria. La primera, durant el Gastronòmic Fòrum Barcelona, el jurat va decidir distingir la revista Cuina amb el Premi Josep Mercadé 2021. Pocs dies després, el 27 d'octubre, i en el marc de la Nit Gourmet, la revista, doncs, rebia una distinció per la seva trajectòria empresarial. Per parlar del secret de l'èxit d'aquesta revista, que és un homenatge en paper de la gastronomia de casa nostra, ja ens acompanya avui la Judit Càlix, ella que va ser la primera directora de la revista fa 20 anys i que aquest any, doncs, concretament des del mes de juliol, s'ha tornat a col·locar al capdavant d'aquesta publicació. Judit, enhorabona.
Gràcies i molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Aquí, encantadíssima de la vida.
Escolta, és que ara ho estàvem dient, eh? Triple, per partida triple.
Sí, sí, a mi em diuen, fan broma els meus companys, que diu, tu has vingut amb dos premis sota el braç.
Clar, ha arribat novament, no? Molt ben acompanyada.
Sí. Molta sort, però bueno, jo sempre dic que, clar, és un mèrit compartit per tot l'equip i pels anteriors directors, pues la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert i sobretot el Josep Socarrats, que ha estat, em sembla que són 14 anys, doncs, al capdavant del Cuina.
Clar, posen en valor, no?, aquests premis, la trajectòria de Cuina.
Doncs sí, perquè, clar, nosaltres, la nostra voluntat quan vam néixer era ser el ressò, com l'altaveu, dels cuiners, dels productors, dels productes de qualitat, de tot el que passava, doncs, a casa nostra. Després, amb el pas dels anys, doncs, hem anat obrint mires i ja fem, bueno, també una mica, doncs, el mateix que seguir fent que ha fet la societat, no? Hem obert ens hem obert a les cuines de tot el món i bé, estem molt satisfets.
Clar, aquests 20 anys de revista Cuina, Judit, clar, ho dèiem a l'inici, no? Quin és el vostre secret? El podries compartir?
Això del secret,
com una bona recepta?
Sí, això del secret amb les publicacions és complicat.
És molt complicat.
És molt complicat. Però jo penso que si tenim algun valor és que hem aconseguit fer una comunitat de gent que li agrada el menjar, el bon menjar, el bon beure i, en definitiva, el viure bé. I llavors que tu et sentis que formes part, doncs, de la comunitat Cuina, doncs jo penso que hi ha gent, és que hi ha molta gent que està subscrita des del primer número i això té molt valor. Molt valor.
I escolta, com ha estat aquest procés d'anar-vos adaptant als nous temps, no?, durant tots aquests 20 anys?
Sí, mira, nosaltres vam néixer una mica quan la cuina catalana començava a fer parlar al món. Tu pensa que vam néixer el 2001, em sembla que va ser el 2003 quan el Ferran Adrià, doncs, va començar a ocupar cobertes, doncs, en premsa internacional.
Internacional.
Sí, sí, sí. Uh-huh. I llavors, a partir de Ferran Adrià, doncs, a Roca, Ruscalleda, doncs, la cuina catalana, doncs, va arribar, doncs, al cinc culinari mundial, Clar, nosaltres tot això ho hem viscut, ho hem mirat d'explicar, i ens hem sentit una mica treballant al costat de tots aquests cuiners. I llavors, evidentment, hem anat vivint tot el que ha viscut el sector gastronòmic. La pandèmia, que ens ha afectat.
Sí,
ha marcat, ha sigut un punt...
De dalt a baix, no?
Sí, anava a dir un punt i a part, sí. Si és un replantejament de molts cuiners, no? I molts productors comenten que s'han replantejat.
I de fet, la cuina...
Les noves maneres de ser.
Clar,
de fer.
Judit, la cuina ara estava pensant, no? En temps de pandèmia també ha estat un gran aliat per tota la gent, no? Que estàvem confinats, vull dir, han trobat la cuina una gran... No? De...
Com un, sí, una manera d'escapar-se d'escapar-se una mica de la realitat que estàvem vivint. Abans d'ahir, el Nando Jovany presentava el llibre aquest que va fer amb les receptes que ella va presentar per YouTube durant el confinament, no? Doncs quanta gent, no? No només amb el Nando, sinó amb molta altra gent, s'apuntaven la primera vegada que començo a fer pa. Això ho vèiem, no?, que s'acabava la farina i el llevat dels prestatges dels súpers, no?, doncs era per això, perquè la cuina és que és veritat, és que és una manera de relaxar-se increïble.
Totalment, és font
que anem,
de vida.
Nosaltres que anem sempre tan de bòlit, amb tantes obligacions, si tens la sort de tenir un dissabte, un matí de dissabte per dedicar-te a cuinar...
A tu t'agrada cuinar, Julie?
A mi m'agrada molt cuinar. No m'agrada tant anar a comprar, però... A mi, si m'ho donessin tot, els ingredients allà, fet.
Clar, vosaltres ara ho estàs comentant. Heu vist, heu viscut, heu explicat, no?, la vostra revista, aquesta eclosió de grans noms de la cuina catalana, com deies, Ferran Adrià, també en Santi Santamaria.
I tant.
Un record pel Santi Santamaria, el Carles Avellan, Sergi Arola, entre molts altres.
És que hi ha moltes generacions ja de cuiners que estem parlant dels que van començar, dels que van continuar, i de dues generacions entre mig i d'aquesta nova fornada que nosaltres destacàvem precisament en el...
Exacte, no?, amb l'edició de juny i també amb un llibre, no? Aquell llibre que és aquesta edició, no? Entenc que,
sí,
que ens presentes avui.
El número de... No, això va ser el número de juny.
De juny,
De juny és el que vam triar per celebrar el nostre aniversari. I llavors el que passa que és el que vam dir. Això és un número de col·leccionista, és un número superespecial. I llavors aquí descobríem els 20 xefs de la cuina catalana que ve. Són la nova fornada de xefs joves. Per què en vam triar 20? Perquè feien 20 anys, però n'haguéssim pogut triar 50, perquè la veritat és que, a diferència dels començaments d'aquesta eclosió de la cuina catalana, tu anaves quan deies vaig al restaurant del Roca, d'aquest nivell n'hi havia, quatre, no? Sí. Era com els temples gastronòmics a l'abast de molt pocs. I ara, és el que dèiem, l'alta cuina s'ha democratitzat. Hi ha una sèrie de cuiners que s'han format moltíssim, han viatjat per tot el món, i a qualsevol indret de Catalunya pots trobar un restaurant, un bistronòmic d'aquests que cuinen superbé i, a més, bastant amb preus assequibles i que és el que ara es pot estar a Catalunya.
Avui estem aquí al matí a Ràdio Estel a un altre punt de vista amb Judit Càlix, ella és directora de la revista Cuina, que aquest any fan 20 anys. Clar, ens estaves mencionant, no?, aquest especial, que per cert no el podem trobar, aquest especial del mes de juny, d'aquests 20 anys.
Sí, aquest a les botigues de Bacus i al supermercat Bon Preu i Esclat, i també es pot comprar online.
Judit, ara ens parlaves d'aquests noms, d'aquests 20 noms, no? Quins són aquests noms del moment de l'escena gastronòmica de casa nostra? Mira, ens pots destacar algun?
Sí, nosaltres el que vam intentar fer és... a veure, evidentment, clar, Barcelona és un epicentre, diguéssim, gastronòmic molt, molt important, no? I ja només a Barcelona en podíem trobar 20. Però la nostra intenció és d'abarcar, tot el territori. I llavors vam agafar, des de gent de Barcelona, com la Carlota Clavé, que està al restaurant La Gourmanda, o el David Andrés, que està al capdavant del Via Veneto, o el Carles Pérez de Rozas, que està allà al Verbena.
Sí.
I després vam a Tarragona, a Cambrils, el fill del Bosch, l'Arnau Bosch, que ara està al capdavant de Can Bosch, a Girona, a l'Adrià Bou.
És que per tot Catalunya,
Sí, la Vall de Boí, l'Eli Ferrero, el Malventador. que no sé, te'n podia dir moltíssims.
I Judit, en aquest especial també, que portava aquesta tria d'aquests 20 grans xefs del moment, però també 20 receptes històriques, no?, d'aquest període.
Sí,
tu amb quina et quedes? A veure, de la gastronomia catalana. És difícil,
mira,
no?
Mira, això és... Clar, vam intentar triar també les 20 receptes doncs, que han fet història al cuina. Hosti, va ser una feina molt agraïda, però molt dura, perquè agafàvem cada any i anàvem triant doncs, així les receptes que ens semblaven més representatives.
I Judit, la de casa meva, no l'heu tret?
Quina és la de casa teva?
La de l'hostal Jaume.
Ai, sí. Doncs pues mira, era una de les que estaven en el llistat final, és veritat, és veritat.
Aquells peus de porc,
sí,
no?
Sí, sí, el que passa que al final també et trobes que, clar, home, dius, bueno, hem de buscar
difícil,
un equilibri entre
sí,
carn, peix, sí, sí, postres, primers, segons, i mira, jo potser...
Amb quina et quedes tu per això?
Jo és que, clar, totes aquestes me les menjaria, bueno, m'agraden molt. Però a mi, bueno, l'arròs sec amb espardenyes, per exemple, el Nando Jovany m'agrada molt. També pel que va significar doncs, el soufflé coulant, doncs, que és un dels postres, el Jordi Roca va col·laborar durant molts anys i ens feia la secció de postres, i aquest era un dels postres doncs, que ja ens va ensenyar.
No?
Com, sí, llavors, com algú que es pot dedicar, que es dedica a l'alta pastisseria, no? Doncs pot conèixer doncs, també doncs, el que li agrada a la gent i el que li interessa. Però igual també hi ha la recepta de la Carme Ruscalleda, que n'ha publicat moltíssimes, perquè és col·laboradora...
Des de fa molt, no, la
molt.
Carme?
O sigui, des dels 20 anys no, però en fa molts. Llavors li vam agafar els macarrons amb gat de mar, un peix, però per triar-ne un, perquè la veritat és que ens ha fet receptes delicioses.
És molt complicat, ho entenc. I tu creus que ha canviat molt l'escena gastronòmica a casa nostra durant aquests 20 anys?
Sí, sí, sí. Una mica això que et comentava abans, no? Doncs de l'alta cuina, doncs, que ara podem trobar molt bona cuina a tot arreu del territori. Jo penso que la màxima diferència és això. O sigui, bueno, i una altra cosa, aquesta potser no tan positiva. Els restaurants de cuina tradicional catalana, per exemple, s'estan convertint com una mica com uns museus, no?
Sí.
Allà que cada vegada n'hi ha menys i costen més de trobar, i llavors jo des d'aquí sempre reivindico...
Crida, no?
Sí, 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 que amb tots aquests cuiners joves em deien però sí, és una crítica que podem entomar, no? Doncs que a vegades fem molt cas d'altres cuines del món, que està molt bé, però que també tenim una base i tenim una de les cuines més riques d'Europa.
Mira, fixa't tu, Judit, està molt bé que diguis això, perquè preparant l'entrevista amb els companys de l'equip, no, hem coincidit que quan viatgem a l'exterior ens costa trobar restaurants on s'hi menja com a casa, no? Cuina catalana de qualitat. Clar, tu creus que no s'ha sabut exportar bé la cuina catalana a la resta del món? Saps a vegades que vas
sí,
de viatge
sí, sí.
I dius,
bueno, és el típic, ostres... Sí, és el típic que es diu que els italians doncs, saben vendre's molt bé, no?
Correcte.
Sí, però bueno, jo més que mirar cap enfora, miraria més cap al que ens passa aquí, no?, també.
Sí.
O sigui, tu ara pots anar a qualsevol lloc del món, hi ha un tipus de cuina que li podríem dir internacional, que tot arreu podries menjar-te el mateix tartar de tonyina o el carpaccio de... un carpaccio de salmó o alguna altra cosa, no? I aquí a Barcelona passa igual. Tu, d'aquests restaurants, doncs, de cuina que podríem dir de mercat,
sí,
o de... Bueno, és cuina que està molt bé i tu menges i tot. Però, bueno, busca un lloc que... Busca algú que et digui on puc menjar un bon fricandó o uns bons canelons. Ja, doncs, potser ja no és tan fàcil,
no
eh?
No està fàcil de trobar. Mira el que deies del fricandó. Per cert, és el plat favorit dels catalans,
sí, mira,
no?
El tinc tan posat al cap, però és el que poso sempre d'exemple.
Explica'ns això, perquè la revista Cuina també ho feu aquest concurs, no?
Sí.
Que ho feu cada any.
Sí, sí, fem el concurs, és el plat favorit dels catalans. Enguany era dedicat als plats de festa, i llavors els hi vam plantejar aquests 20 cuiners doncs, que han celebrat l'aniversari amb nosaltres si ens defensaven un plat de la cuina catalana. Llavors hi havia doncs, el fricandó, els canelons, les galtes de porc rostides, no sé, la saladilla russa,
sí,
el braç de gitano de patata, aquell que és el típic que es feia a l'estiu per les festes majors amb la maionesa per fora i tot això. Bueno, una sèrie de plats molt, molt variats. I finalment va guanyar doncs, el fricandó, que estava defensat pel... pel Josep Cruz, de Le Clandestin, que és un cuiner.
Sí, de fet, en va parlar amb ell, amb el Josep, aquí al programa.
Li diem el...
Va guanyar el millor xef,
sí,
no?, aquest any.
Sí, del fòrum. També el xef Revelació i, bueno, molt, molt amic de la casa i fa una feina molt interessant. Però, bueno, com tots aquests cuiners que
van passant, sí, no?, que van passant, sí, sí, per la revista Cuina. Sí. De fet, clar, nosaltres també hem trobat fascinant que vosaltres també des de la revista Cuina, no?, que, doncs, compartiu aquestes receptes. Queden encara receptes per fer? D'on traieu les idees?
Bueno, no, són inacabables. Ara, per exemple, estem preparant el número de Nadal i tu diries... què podem dir, no?
Com cada any, no?
Sí, sí, sí. Dius, bueno, hem tractat l'escudella, evidentment, hem tractat els pollastres rostits, hem, bueno, pues ja ho veureu, però es poden plantejar les idees diferents i sempre actualitzant-ho si et rodegen de gent amb molta creativitat i idees per fer coses noves.
Recordem que la revista Cuina és una revista que surt cada mes,
sí,
no?, que la podeu trobar en els quioscos, també us podeu subscriure. Judit, Clara, al principi ens ho estaves dient ja, que durant el confinament, doncs, el plat estrella, entre cometes, eren aquests pastissos que es feien, no? Però avui també, aprofitant que estàs aquí, doncs, ens agradaria compartir amb tots aquells que els agradi cuinar receptes tradicionals, quins ingredients haurien de tenir sempre al nostre rebost.
Home, doncs, per fer... Jo penso que la base de la nostra cuina és, doncs, poder fer un bon sofregit i una picada. I llavors, si tu tens tomàquet, cebes, all, unes quantes ametlles, i pots fer un sofregit, és que poden sortir, pots fer des d'unes mandonguilles a uns macarrons amb una mica de carn, a un arròs. I jo penso que és això, és tenir les bases. I si tens temps de preparar-les i tenir bons brous casolans, i si no, mira, doncs te'n vas al súper, que ara també n'hi han de qualitat d'aquests ja preparats,
sí.
I això. I sempre intentar, doncs, cuinar, si amb la mesura del possible, doncs el... A veure, jo sóc una mica així apanyada, no? Però jo sí, hi ha dies que no tinc temps de triar bledes, no em cauen els nens per dir que vaig al súper i em compro les bosses de bledes, aquelles netes, però bueno, penso que és més important això, que tu puguis amanir tu unes bledes amb patates, amb un oli d'oliva, doncs és més important això, doncs, que potser menjar-te un entrepà, doncs, així ràpid i corrents.
I ara sí, abans de marxar, Judit Càlix, ho dèiem fa uns minuts, des d'aquest estiu tornes a estar al capdavant de la revista Cuina. Com entomes aquest nou repte de repetir el càrrec de directora?
Molt contenta, i a més és com una revista diferent.
Perquè... T'has trobat una revista diferent?
Sí, 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 a més perquè, clar, jo... Durant tot aquest temps que jo no he estat a la revista, he estat al sector editorial, o sigui, també els processos de lo que és la producció i la realització d'un llibre d'una revista tampoc no varien tant. Però, clar, és que és una altra... Vull dir, la revista que existia, doncs, al començament ha anat evolucionant, com evoluciona tot. I llavors, doncs, és, a més, és una feina superagraïda. Tens molts actes paral·lels, molta feina també, però bueno, ho fem amb molta il·lusió, reps bon feedback dels lectors. Si també algú et diu... Ah, doncs jo trobo massa, no sé, massa poques receptes de tal. Doncs, bueno...
Esteu oberts, no?
I tant, sí, sí. I tant, i tant.
Perquè d'alguna manera el ampli ventall que trobarem de seccions de la revista Cuina, per si algú encara no ho ha llegit, que deuen ser pocs, que hi trobem de tot, eh?
Sí, per exemple, ara tenim al carrer el número de novembre, que és el 254, i el tema central són els moniatos, i em diràs, hòstia, moniatos, jo me'n menjo la castanyada i ja està, no? Doncs no. Nosaltres us descobrim, doncs, molt més del que pots imaginar que pot ser amb els moniatos, perquè jo l'altre dia vaig fer a casa un pa de pessic amb moniato que surt en aquest número de la revista,
sí.
I és fantàstic. I el proper dilluns aprofito per dir que fem un live per Instagram on cuinem en directe amb el Pol Leiva, que és el cuiner que ens ha fet aquestes receptes, cuinem en directe dues de les receptes amb moniato. Fem un gnocchis de moniato i fem aquest pa de pessic.
Per tant, des del vostre compte d'Instagram.
Sí, sí, CuinaCat. Uh-huh. Si tothom que ens vulgui seguir a les 7 de la tarda el dilluns que ve.
Doncs recordem també els nostres oients que si teniu ganes, perquè fa goig, avui la Judit ens ha portat, doncs, aquesta edició especial d'aquest Cuina, que va sortir el mes de juny, però que, com ens ha explicat la Judit, també encara es pot comprar, eh?
I sí, trobareu els... sí, sí. Sí, a més és una recepta que si tu, encara que no siguis subscriptor del Cuina, però que l'has llegit en alguna ocasió, és un número que...
Que s'ha de tenir, de col·leccionista.
Sí, és que a més ja el veus, és d'aquests per guardar-lo. És molt maco el disseny i els continguts també.
Judit, per tots aquells que dius, ostres, és que a mi la cuina em costa, com els animaries a cuinar? Saps aquest?
Sí,
no,
sí,
jo estic acostumat a comprar-ho o fet o...
No, jo penso que potser hi ha gent que té una recepta i llavors, pues, si tu comences a mirar i dius, ai, em falta, no sé, el cúrcuma, o em falta aquesta... Aquí posa que s'ha de fer servir porro i jo només tinc ceba. Ens hem de treure les pors, no? O sigui, si no tens cúrcuma, no em posis.
Exacte, treure de la por de la
cuina, no? Si no tens porro, posa ceba, i si no saps quin substitut, és senzillament, jo moltes vegades ho he fet amb ingredients així ben més diferents, no? O menys habituals aquí a casa nostra, que dic substituto de, jo què sé, de la crème fraîche. I et surten. O sigui, hi ha gent que ja ho ha fet i tu dius, pues, ho puc fer servir crema de llet? Doncs pues, ala, crema de llet.
Clar, no, d'alguna manera també la cuina és d'experimentar, no,
sí,
Judit? Llavors
sí.
Hem de perdre aquesta por,
sí,
no? A
dir, bueno, excepte pues... pastisseria i productes així de forn, que sí que s'ha de seguir mil·limètricament i les quantitats han de ser molt precises. Pel de més, o sigui...
Judit, tu ja saps que la meva àvia era cuinera,
sí,
la Ramona.
Molt bona cuinera.
I ella sempre deia això, diu, això, nena, has de posar un pessic, no? Que és aquesta mesura, no?, que era màgica i que depèn de cada un, perquè
clar,
un pessic no és difícil de graduar.
Clar, però la cuina és això, que tu poses un pessic i sempre ho pots corregir.
Sí.
Que és això, si no et passes, és això, el Vital es diu, bueno, començo per poc, després soso, doncs, bueno, doncs n'afegim més. I és això, és... No tenir por a la cuina, no tenir manies i posar-t'hi. I tu poses una musiqueta, pots posar una copeta de vi, ja tens el matí passat.
I molt ben acompanyada, totalment. Judit Càlix, moltíssimes gràcies. Enhorabona, novament,
gràcies.
Per aquests 20 anys de la revista Cuina. Molts èxits en aquesta nova etapa, també. Enhorabona pels premis i també enhorabona també per seguir-nos fent posar que així, que avui la boca aigua. Ara són les 11:26, però ja tenim ganes de dinar gairebé, per tots aquells que encara, doncs, ja hem esmorzat, però ja tenim ganes que arribi a l'hora de dinar. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molta sort amb aquests 20 anys encara que us queden al capdavant amb la vostra publicació. Gràcies.
Gràcies, gràcies.
Vinga, va, que nosaltres continuem avançant. Clar, la Judit Càlix ens ha fet obrir doncs una mica la gana. Intentarem passar doncs aquest matí com millor puguem. I res, d'aquí 2 minuts i escaig ens situem al punt de 11:45 i estarà amb nosaltres el Plusvàlua Dones de la mà de Mireia del Pozo. Fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon. 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Hey, hey!
present del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. Al matí, a Ràdio Estel.
Ara mateix, 30 segons que passen de 11:45, tot seguit arriba la Mireia del Pozo i el Blues Ball Badones els dimarts i els dijous, com ja sabeu, estan amb nosaltres al magazín, amb un espai on abordem doncs, un tema en relació a la dona, al lideratge femení, a l'emprenedoria, la salut, l'edatisme o la violència de gènere, entre d'altres. Mireia del Pozo, com estàs?
Molt bé, recent arribada de la capital d'Espanya.
Anava a dir ben trobada, perquè això ja és... I com que estem aquí prop de l'estació, no? D'alguna això... manera, res, en 5 minuts... Què dic, 5 minuts.
4. Ha sigut re 4 i gràcies a Déu perquè l'ha arribat amb retras.
Et podem preguntar què has fet a Madrid? Ens ho vas anunciar, crec, una mica el dimarts o què? Es pot dir o no? De moment ho deixem.
Sí, bueno, hi ha coses que es poden dir, hi ha altres que encara no, però sí, mira, ha estat al Consejo Económico y Social impartint una conferència amb perspectiva de gènere. Ja fa anys ja n'havia impartit, però aquesta vegada ja amb perspectiva de gènere, això és del govern d'Espanya. Per tant, anem bé, anem avançant. I ahir es celebraven els Premis de Dones Empresàries de tot Espanya i també, doncs, allí a la tarda hi érem en el Real Casino de Madrid. O sigui que bé.
Déu-n'hi-do, i això en un dia, perquè vas marxar dimarts, no? I amb...
Sí, dimarts a la tarda també teníem coses, o sigui que bé.
És un no para. Mireia, què ens portes avui al Plusvàlua?
Doncs avui realment un tema molt important i necessari per les dones, que és el fundraising.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
I com sempre, abans de començar, recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements qualitat, menció Premi Sapping TV, i avui la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran de l'art de demanar.
Això, l'art de demanar. Com esteu, Plusvàlua Dones? Nosaltres avui, la nostra tristesa és absoluta. És la primera vegada que us diem alguna cosa així. Davant la brutalitat de la violació a Igualada, posem sobre la taula que s'ha de canviar la mirada. Un canvi de mirada. Ràpid, immediat. Com? Des de l'educació i els mitjans de comunicació. Demanem transversalitat. Prou, i s'ha acabat, el senyalar la víctima. Qui i com són els butxins? Identifiquem els seus perfils i combatem-los. Sapiguem quines són les seves característiques perquè no es segueixi reproduint. Exigim mesures urgents i profundes que fa tants anys donem i avisem des del Plusvàlua Dones. Tot l'equip i les conselleres exigim al govern de la Generalitat, al molt honorable president Pere Aragonès i a la Conselleria d'Igualtat i a l'Institut Català de les Dones una actuació. No de paraules, sinó de fets, perquè el que s'ha de fer, ja els hi hem dit. La voluntat política ha de ser real, per favor. When you wake up in
the morning... Doncs justament a la Mireia del Pozo feia aquesta crida que ens afegim a aquestes paraules de Mireia del Pozo. Dèiem que parlem avui al Plusvàlua Dones al matí a Ràdio Estel d'aquest tarda demà. Nosaltres demanem aquesta reclamació, Mireia, a Pere Aragonès, no? Sí. Que es posi sobre la taula, perquè Déu-n'hi-do.
Sí, justament divendres passat estàvem amb ell, no parlant d'aquest tema, parlant d'un altre. Però ja són molts anys, Mercè, cada vegada estem mirant a les víctimes revictimitzant. Ja està bé, si ja sabem què és el que s'ha de fer, tant a nivell d'educació, o sigui, els perfils en el que ens hem de fixar és amb aquestes persones, perquè no segueixi reproduint, identificar i ensenyar, tant a les escoles com nosaltres, els propis mitjans d'educació. Això és bàsic. I es fa realment aquesta mirada o seguirà reproduint-se? Perquè quan es va produir la primera manada, ja des de mitjans audiovisuals d'aquí de Catalunya, ja es va dir que o es posaven mesures o això s'extendria per universitats i instituts. I és el que està passant.
No, i aquest lema, no?, que s'està fent viral ara mateix, no? Protegiu les vostres filles i eduqueu els vostres fills. Va, avui donem la benvinguda a la nostra taula a Sílvia Buesa, especialista en fundraising, creadora, com dèiem, de l'art de demanar. Sílvia, com estàs?
Aquí estem, amb ganes de donar-ho tot.
Això, doncs, això.
Vinga, ens hi posem, també a la Emma Gumbert, vicepresidenta de PIMEC, advocada laboralista. Com estàs?
Bon dia, Emma, gràcies bon per convidar-me.
I a l'altre costat del telèfon avui ens acompanya ja la Maria Eugènia Pons de Gironella, advocada, mediadora, la més gran experta en bones relacions. Què tal, Maria Eugènia?
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bon dia a totes. Doncs, si us sembla, doncs comencem, no? I avui, aquest art de demanar, clar, aquesta és aquesta paraula, no?, en anglès, que moltes vegades ja forma part de la nostra vida, però necessitem preguntar-li, per començar, a la Sílvia Buesa, qui és el fundraising?
Clar, és una paraula que sona una mica estranya. Fundraising és aconseguir fons. Potser a mi m'agrada més descriure-ho com friend-raising, és a dir, aconseguir amics, gent que et recolzi. Llavors, sí que vull dir que, tot i que sembli contradictori, captar fons és molt més que captar diners, perquè pots aconseguir, per la teva entitat, doncs que et donguin aportacions en espècies, o que et facin una aportació altruista, que es diu pro bono, o que siguin voluntaris, o aconseguir socis, o gent que et referenciï, gent que parli de tu. Vull dir que demanar fons és molt més que demanar diners. És aconseguir lovers.
Aconseguir gent que t'estimi, aconseguir amics, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Com es capta, Sílvia? Quines eines hi han?
Eines hi han moltíssimes. Jo el que diria principalment als que ens estan escoltant, que demanar fons no va de tracar les ànimes de les empreses i de les persones de les que demanem. Això va de crear relacions de confiança i de benefici mutu. Per tant, parlo més d'una marató que d'un sprint, aquí te pillo, aquí te mato.
Clar, i aquests àmbits d'utilització del fundraising, quins serien, Sílvia?
Els àmbits tenim. El fundraising s'ha anat sofisticant amb el temps, perquè pots demanar a persones individuals, pots demanar a empreses, a institucions. Tens maneres de demanar molt diferents. Hi ha el que se'n diu la part offline, que seria a través de reunions i converses cara a cara, o bé tens tota la part de fundraising digital, que se n'està parlant molt. Empreses, organitzacions, entitats que fan campanyes a través de les xarxes socials, a través de l'utilització d'eines digitals, i fan una crida a l'acció a la societat. Hi ha el crowdfunding, que també és una manera de mobilitzar i aconseguir el recolzament de la teva causa. Vull dir que cada cop més hi ha més accions. Hi ha esdeveniments solidaris, esports que es fan solidaris, activitats que es fan amb voluntaris. Vull dir que cada cop més qualsevol entitat i també qualsevol persona amb una necessitat pot fer una crida d'ajuda per captar fons a través de diferents maneres i formats.
Clar, perquè realment captar fons totes les empreses, o la gran majoria de, sobretot el tercer sector, necessita captar fons. Però més enllà de captar fons, també és això de demanar, d'aconseguir aquestes relacions, de crear tota aquesta xarxa. Com afecta les dones? Perquè les dades ens indiquen que a les dones ens costa més, i és molt curiós això.
Sí. Mira, les dades parlen per si soles, perquè és impressionant. Les dones són solidàries de raça. És a dir, un 52% de les aportacions ja provenen de les dones. En canvi, sí que és veritat que hi ha una major dificultat per part de la dona de demanar pel que ella vol. Perquè què passa? Tendim a veure que la generositat cap a l'altre és algo molt positiu, però tenim una certa dificultat en demanar i ser generoses amb nosaltres mateixes. Per què? Per la culpabilitat que, com bé sabeu, arrosseguem de manera històrica pel context social en el que estem i del que provenim.
O sigui, què demanem pels demés? Posem diners, però per demanar per nosaltres mateixes no ho fem.
Exacte. I aquesta, hi ha moltes pors. Ah. Per una banda, li estava comentant molt a l'Emma també abans, quan tu et poses egoistament i poses la teva petició al centre de la teva vida, la dona, no dic totes, tendeixen a pensar que no estan donant espai a les peticions dels demés, i aquí entra la culpabilitat i les pors. La dona també té un element, i és que moltes vegades viu les peticions d'una manera molt vergonyosa, incòmoda, d'acord? Perquè vol estar en tants temes, sí, i que quan vol aconseguir-ho, bueno, se li activen també aquestes pors de vergonya, de no saber com enfrontar la petició, i té la por a que li diguin que no, que això connecta amb rebre la negativa com un rebuig, i potser pot afectar el que seria l'autoestima d'aquella dona.
Uau, Mireia, és una passada, perquè jo estava pensant preguntes i la Sílvia me les ha anat responent, amb el seu discurs, vull dir, anava fent pim-pam-pum, perquè, clar, moltes vegades és el que estava explicant la Sílvia, no? És aquesta por que tenim, no?, el fet de demanar ajuda en general.
Clar.
Ens costa, no?, demanar ajuda en general, ja, tant homes com dones, no?, Sílvia.
Sí, perquè és curiós, per exemple, quan anem pel carrer, si us hi fixeu, si la dona es perd o... ràpidament, escolta, on està aquest carrer? En canvi, l'home no.
Ui, l'home
no, no demana. Clar, aleshores, aquesta por, aquesta cultura, aquest això que arrosseguem, és molt curiós. Per coses que no són importants, l'home, aquí no passa nada, no demanem ni tal. En canvi, pel que és realment important és el que ens deia la Sílvia, que hem de posar la nostra petició al centre, i és aquí quan ve aquesta juxtaposició que arrosseguem culturalment. Pels demés ho fem, per nosaltres no. Sí. Però ve això que ara comentaves, Mercè, en general, aquesta por.
Aquesta por que tenim de demanar ajuda, no?
Sí.
Com és això?
A veure, també hem de diferenciar, i m'agrada poder-ho aprofitar i dir-ho aquí. Hi ha dos tipus de peticions, d'acord? Per una banda estan les peticions personals que fa la dona en els seus àmbits més íntims i familiars i amical. Les peticions personals, escolteu-me bé, no són negociables. El que tu vols no cal ser acceptat pels altres. Aquí la dona, clar, ha de fer un compromís molt ferm per demanar el que vol i per comprometre's, per aconseguir-ho. Però moltes vegades... ens deixem portar pel que els demés volen per nosaltres mateixes, i moltes vegades el que els altres volen per nosaltres té a veure amb els seus propòsits de vida, no amb el nostre.
Clar, 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 clar.
Llavors, la petició professional, que vull fer la referència i diferenciar-ho.
I remarcar-ho, no, Sílvia, aquesta professionalització.
Total. Clar, la personal no és negociable. El que tu vols és el que tu et dona la gana, i no cal ser beneït per ningú. Òbviament és difícil, però és el que tu vols. La part professional sí que és negociable, perquè quan tu demanes a un client, al teu jefe o jefa, o li demanes al teu inversor o al teu donant, òbviament necessites de l'acceptació de l'altre. Llavors, hem de diferenciar entre aquest tipus de peticions.
Aleshores, aquí és quan no hem de barrejar el que tu ens comentaves abans de l'autoestima.
Sí.
De quan ens diuen que no, que ens pot afectar l'autoestima. O sigui, un tema són les personals, que no les hem de portar a cap mena de negociació, les altres són les professionals, que sí, que són negociables, però que potser ho hem de prendre com que no és un no a nivell personal teu.
Exacte, com ser més fredes, no?, d'alguna manera, o no sé, aquí les emocions, no?, cap a on van.
Mira, aquí la part que m'interessa molt dir-ho és, per una banda, hem de saber entendre que el no és el millor que et pot passar. Perquè si et diuen que no a la cara, no entres en aquell terreny pantanós del tal vez i el quizás i te llamaré Navidades, no? És a dir, una relació on la claredat de la negativa és frontal et dona molt aliment per pensar en alternatives pel sí. Llavors, això és importantíssim. Celebrem cada negativa claríssima. Segon, la dona hem de saber dir que no. Per què? Perquè, com us deia, tendim a sacrificar el nostre propòsit per voler atendre els propòsits dels demés, que estem venudes. Totalment. Llavors, prioritzar vol dir que hem de dir que no a l'altre. La tècnica per demanar, per dir que no, per si serveix, primer, digueu el més aviat possible. Tono amable. Tres, digues clarament que no pots. Explica el benefici de la negativa. Pues escolta, jo no podré anar a recollir els nens avui perquè he d'acabar un projecte i sé que això ens donarà uns ingressos a la família que ens anirà bé a tots. Benefici. I després, una alternativa. Si creus que hi ha una alternativa. Avui jo no puc anar, però podré anar la setmana que ve. És una alternativa. I somreïm.
I així ens ajuda a superar-ho tot, no?, una mica, Mireia.
Clar, és que aquí ve, Sílvia, hem de trobar aquestes solucions que ja ens estàs apuntant, que passen claríssimament per la comunicació. Una comunicació, amb el que ens estàs dient, summament clara. Però no tothom es comunica d'aquesta forma tan clara, Sílvia.
Sí. La part comunicativa, clar, comença amb el diàleg amb tu mateixa com a dona. Què és el que et demanes? Tenir molt clar que sigui algú concret, comprometre't a demanar-ho i, sobretot, insistir. Dir-vos que el 50% de les persones i de les dones que fan una petició tiren la tovallola al primer intent. 50%. En canvi, el percentatge d'aconseguir una petició és del 80% quan fas un seguiment entre la cinquena i la dotzeava vegada. Llavors, no tirem la tovallola tan ràpid. Insistim per aconseguir allò que vulguem amb claredat i amb una comunicació empàtica.
Jo recomanaria que agaféssiu bolígraf i paper i apuntéssiu tot el que ens està explicant avui la Sílvia Bueso, no? Perquè és que és molt motivador, eh? Donem la benvinguda ja, perquè la Imma Gumbert també ens està mirant i jo tinc ganes de parlar i també d'incorporar-me amb aquesta taula de... Anava a dir de negociació, fixa't tu, eh? De diàleg, de compartir bones idees i també, novament, la Maria Eugènia Pons de Gironella, que la tenim a l'altre costat del telèfon, advocada i mediadora, la més gran experta en bones relacions, Maria Eugènia, que trobem a faltar avui, eh? Com està? Bon dia.
Hola, encantada.
Maria Eugènia, clar, com d'important, no?, és saber-nos comunicar bé per aconseguir allò que volem, justament per mantenir les bones relacions.
Sí, sí, és importantíssim. A més, m'ha fet molta gràcia el que ha dit la Sílvia, a la família, en comptes amb els temes familiars o les relacions personals, és love driving, perquè el que està en joc és moltes vegades l'efecte que ens tenim a les parts, que vull dir que determina molt el moment de demanar. Moltes vegades no demanem perquè tenim por a posar en joc l'amor que hi ha entre nosaltres, entre la família, i això no ens ha de parar, perquè podem aprendre a demanar molt bé. A dintre de la família els passos són diferents. Essencialment hi ha tres passos. Un d'ells és comunicar clar. Sí. Hem de saber què és el que volem, dir-ho clar, elogiar l'ajuda que demanem, o sigui, a qui li demanem i per què li demanem, li hem de comunicar.
Sí.
Comunicar també els nostres sentiments i ser sincer, perquè la confiança és importantíssim a l'hora de demanar, el que sigui.
Qui acostuma, Maria Eugènia...
és escoltar l'altre.
Val, l'escolta. Sí, un tema, Maria Eugènia. Qui comunica de forma més clara, l'home o la dona en general, dins del que són aquestes relacions familiars?
Mira, et diré una cosa. En el moment que vol comunicar, el més clar és l'home. Però moltes vegades l'home no comunica res.
Aquí bé. Que d'entrada no comunica bé, però després, en el moment de la veritat...
La dona a vegades comet un petit error, que és pensar que l'altre ja sap el que dirà. Ostres, o que l'altre sí. Ja té que comportar-se d'una manera.
Sí, sí,
ho
això és...
Ho donem per entès, no? D'alguna manera ho esperem,
exacte,
no?
Clar, creem unes expectatives, pensem que l'altra persona ja sap, com si fos adivino, d'adivino no en té res, perquè educativament parlant ens han ensenyat a no ser clares, a no demanar-ho, i justament amb la Sílvia Busso i amb la Maria Eugènia Pons de Gironella fa molts anys que estem fent, no, doncs, tota aquesta educació de cara a l'àmbit femení, de dir les coses clares, perquè és que, senyores,
costa, no?
Ells tampoc en saben, no saben el que pensem nosaltres, no hi ha cap problema, diguem-ho.
Sí, sí, i a més molt important, s'ha d'escoltar l'altre, perquè hem d'assegurar-nos que el que s'està demanant s'està entenent. Pensem que l'altre és un altre.
Clar.
I les seves prioritats, pues, hem d'arribar a l'altre i saber què és el que exactament s'està entenent del que estem dient. No pensem que tot es sobreentén i que l'altre és com nosaltres. Això no.
És curiós perquè poses damunt de la taula, a part de l'escolta activa, algo que és l'elogiar l'ajuda, que ni uns ni altres fem, que abans ja la Sílvia ja també ens ha apuntat, el benefici de la negativa, posar una alternativa, doncs també aquest elogi de l'ajuda que no ho fem.
No tenim en compte, no, a vegades, Mireia?
No, i hem de fer passes també endavant amb això, perquè ningú està obligat. Emma, a l'àmbit laboral, a les empreses, passa el mateix?
Sí, i sobretot ara me recordàveu les anècdotes que sempre expliquem quan hi ha un ascens, no? Quan hi ha una possibilitat d'ascens, les dones tendim a dir a veure les nostres mancances per aquest ascens, en lloc de veure les nostres virtuts. I, en canvi, els homes són molt més arriscats. Ells no pensen que hi ha habilitats que demanen per al nou lloc.
Clar.
I s'arrisquen i diuen, bueno, jo me proposo. I, en canvi, les dones pensem, no, jo no me proposo perquè potser no sé prou anglès, potser no sé prou no sé què. I llavors ens fem nosaltres, no? la pròpia barrera en aquests casos?
Clar, perquè justament en l'àmbit directiu, l'altre dia que teníem a l'Ernesto Poveda...
Convidat del mes.
Ah, exacte. Doncs l'Ernesto Poveda ens explicava, que ja ho hem posat també diverses vegades damunt la taula, però ell que es dedica justament a la captació de màxims directius i directives, i és dels primers homes presidents de, que es dedica a això, que va apostar fermament per les dones a l'alta direcció, ens deia que les dones, quan es presenten, compleixen absolutament tots els requisits. Ho recordes, Mercè?
Sí, sí.
I que, en
sí.
canvi, els homes, amb una mica de sort, complien el 60.
Mm. És així, és així. I això es veu tant per als ascensos com per al treball en equip, eh? No, per treball en equip, quan et proposes, no et proposes... I això ens posa a nosaltres mateixes les barreres que potser a vegades és situació de confort i a vegades és aquesta por, no? Uh-huh. I això ho hem de superar.
Clar, estem parlant ara, la Mireia et preguntava, no?, per l'àmbit laboral, però si ho extrapolem a l'àmbit familiar, què passa? Que d'alguna manera aquest demana ajuda?
A la Maria Eugènia.
A la Maria Eugènia li preguntem. Maria Eugènia.
Digue'm.
Com ho extrapolem a l'àmbit familiar?
Bueno, a l'àmbit familiar ho hem de demanar assertivament. De la mateixa manera que estem demanant en qualsevol àmbit, assertivament. Uh-huh. Sobretot donant a entendre que el que deia al principi, no?, que l'amor no està mai en joc. El que està en joc és comportaments que nosaltres demanem o que volem fer. Però aquella persona, a l'altre, l'estimem igual. Vull dir que això moltes vegades sí que afecta, perquè l'altre se sent ofès o se sent invaït. No. Vull dir, els nostres comportaments, i també que moltes coses no seran negociables, perquè el fet de que nosaltres escoltem a l'altre el que ens digui, perquè és important, el que ens farà, en tot cas, és ser flexibles. Clar. Perquè com a observadors de la realitat que som, i som molt les dones, sabem ser flexibles, però que no signifiqui que deixem de fer allò que volem fer.
Molt important aquesta flexibilitat que ens dius, Maria Eugènia, però sense oblidar, com està remarcant, aquesta no negociable als temes personals, com ens deia ja la Sílvia Bueso.
Uh-huh. Us sembla si aterrem encara una mica més? Perquè avui també volíem preguntar, no?, perquè l'advocacia també necessita, no?, moltes vegades captar no fons, sinó clients, Emma.
Sí, i amb això a vegades l'advocacia, que va molt lligada al concepte d'emprenedoria, eh? Perquè moltes vegades fem el mateix, no? Som emprenedores per nosaltres mateixes, i ens passa una mica el mateix que venim dient, no? Perquè al final hi ha la part tècnica, en la qual les dones ens solem sentir molt còmodes, no? Som les millors notes a la universitat, ens agafen de seguida, però després hi ha un moment en què hi ha dos elements, no? Un és la conciliació, no? I entrem en aquest debat amb nosaltres mateixes que molt bé descrivia la Sílvia, i llavors per l'altra aquest temps a invertir en crear aquesta xarxa professional que després t'ajudarà a fer aquest creixement personal dintre de l'abogacia, que és tenir més clients, ser soci en un despatx, o sigui, llavors les habilitats tècniques passen de tenir un segon pla o un pla complementari. I estem tan còmodes en el pla tècnic, perquè som tan bones en el pla tècnic, que a vegades ens costa fer aquest pas a l'altre pla que ens farà aquesta projecció professional molt més enllà, no?
Ens estàs posant damunt de la taula, dit amb unes altres paraules, el tema del networking.
Tal qual. El networking sempre ha sigut molt més masculí que femení, i n'hem d'aprendre. Perquè nosaltres també tenim el nostre networking, Mireia.
I tant, està clar. I també la necessitat de fer lobby, i moltes necessitats. Però, francament, sí que creiem des del Plusvalua Dones que hem avançat en els darrers anys amb tot el que és el networking. Ara és veritat que hem avançat, doncs, una part.
Paulatinament, que encara queden coses, Mireia.
No, queden moltes coses, perquè hem avançat només una part de les dones. No totes. O sigui, a veure, hem de posar un tema damunt de la taula molt important, que és que perquè una dona pugui anar a fer networking, hi ha d'haver-hi algú, si en aquella casa hi ha criatures, que s'ha de quedar amb les criatures. I això vol dir o l'home o pagar uns diners.
Recordem una mica el networking, que és per tots aquells oients o aquells oients que ens estiguin escoltant. Et salva, Sílvia?
Sí.
Què és el networking, no?
Networking és crear relacions màgiques. Llavors, aquí vull aprofitar per dir que tenim persones en el nostre voltant que són los chafa peticiones, que te chafan la fiesta. Llavors, d'aquests, com deia molt bé la Maria Eugènia, és gent que te l'has d'estimar, però potser l'has de tenir una mica lluny, d'acord? Perquè és gent que davant d'aquella petició et fa molta resistència. Llavors, per què? I després tens persones que, com molt bé també l'Emma comentava, que són inspira peticiones, que són aquelles persones que, com tu també, Mireia, segurament anaves a dir, que t'ajuden a assolir aquell repte i, per tant, es converteixen en aliades, en lovers i en persones que et faciliten connectar amb altres persones per aconseguir els objectius. Molt important, com he dit abans, de les chafa peticiones, aparta't des del cor,
en la distància només. És a dir, no es tracta de trencar relacions, però has de ser conscient de que si tu, per exemple, vols crear una empresa, com jo he fet a l'Arte de Pedir, jo vaig tenir molta gent xafa, peticiones, que tenia pors, però era gent que no tenia empresa. Què vaig fer? Rodejar-me com persones com tu, Mireia, i altres emprenedores, que ja havíeu fet aquest pas d'assolir una empresa pròpia. I llavors vau tenir molt més coratge per recolzar-me davant d'aquella dificultat, perquè ja havíeu creat les pròpies empreses. Llavors, escull bé amb qui et relaciones.
Perquè són pors pròpies, Mercè. O sigui, aquests xafapeticiones el que estan fent és passar les seves pròpies pors perquè tu no creixis, però no amb la, amb la intenció inicial de no creixement, eh? No, no es tracta d'això, sinó són aquestes pors, aquest ICI, les famoses Isidores o Isidoros, que no ens interessen. Perquè, i si passa tal? I si passa qual? Bueno, el millor surto i ara estic aquí parlant i em passa la corrent. Vull dir, no podem anar per la vida d'aquesta manera.
Sí, no, és tota una filosofia totalment. Sí, sí, els Isidores, Isidores. Mira que no ho havia escoltat mai, eh?
Bueno, donem classes i tot de com no sé, Isidoros, Isidores. Escolteu, hem posat damunt la taula la situació de les dones. Ara ja cada una des del vostre àmbit. Quina és la situació real? Maria Eugènia.
Mira, jo us diré una cosa en l'àmbit familiar, potser més concret, que hi ha una sèrie de tòxics a l'hora de demanar. Jo crec que ho hem de posar també al damunt de la taula. Moltes vegades no demanem perquè pensem que demanar és negatiu. Ens toca fer i convèncer. I no sempre és així. En segon lloc, les veritats a mitges. Hem d'expressar exactament quines són les veritats que tenim que dir, perquè si no intoxica molt la relació. L'exigència. També hi ha que pensar que en l'àmbit familiar les exigències no ens funcionaran mai. I la falta de calma i la crítica, tampoc. I per últim, algo que és molt important. A l'hora de demanar no es pot fer cap tipus... Hi ha un tòxic molt, molt greu en l'àmbit de les relacions, que és el xantatge emocional. A vegades és freqüent de dir quan un demana, l'altra part fa, saps, se sent, presenta, de dir, oh, si em demanes això vol dir que no m'estimes, etc. Ojo amb aquestes coses.
Sí? Emma.
Pues jo crec que des de l'àmbit laboral jo faria una crida a la valentia, no? De quan volem escollir, volem tirar endavant, veiem un projecte, que puguem ser valentes, que els líders, quan tinguem uns bons líders, ho aprofitem, però quan no hi siguin els que deia la Sílvia, pues agafem la confiança en nosaltres mateixes, agafem les regnes, si volem un ascens el tirem, si volem un projecte el tirem endavant i seguim.
Ens queden res, 3 minuts, però acabem, no? Mireia, Sílvia...
I tant, jo totalment d'acord amb el que s'ha dit. Jo crec que també hem de crear una nova relació amb la por. Jo sempre dic que les persones que no tenen por, jo crec que aparta't, perquè serà un kamikaze, no? És a dir, jo crec que tenir por és una mica de tenir seny i tenir aquella mirada molt honesta del repte que tens davant. Tenir por vol dir que estàs enfrontant-te a una petició que realment és complicada, però també apassionant que l'aconsegueixis. I, per tant, més que mirar a la por des de la debilitat o des de l'angoixa, pensar en que és una oportunitat, no?, per convertir la por en una oportunitat i abraçar el que tu vols.
Doncs déu-n'hi-do, eh? Totes les idees que han sortit al Plusvalua Dones d'avui. Però, clar, abans d'acabar, com sempre, volem saber quines són les principals conclusions, no?, que podem extreure avui, Mireia.
Doncs què és aquest fundraising? Doncs no es tracta només de captar diners, d'aconseguir fons, es tracta d'aconseguir amics, de socis, de voluntaris, de love, love, love. No anem a atracar ningú. És una llarga marató, un xup-xup de relacions que ho aplicarem a les empreses, a les institucions, ja sigui cara a cara o via digital. El crowdfunding, amb esdeveniments solidaris... Alerta! El 52% de les que fan donacions som les dones. Demanem pas de més, però no per nosaltres mateixes. No pot ser, hem de posar la nostra petició al centre. Les personals, amigues, no són negociables. Les professionals, sí, però alerta amb la gestió de les emocions. La claretat del no, el benefici de la negativa, posant a l'alternativa. La comunicació és bàsica. Hem de ser clares, hem d'elogiar l'ajuda, però sobretot l'escolta activa. Ni exigim ni fem xantatge emocional a l'àmbit familiar. I si hem de pujar i superem i assertivitat i flexibilitat, doncs endavant, amb valentia,
creiem en nosaltres, companyes, sense por i sense límits, però amb seny. Adeu als xafa peticions, a les Isidores i als Isidoros, i benvingudes totes aquelles persones inspiracionals.
Uau, Mireia, Mireia del Pozo, moltes gràcies, eh? Gràcies per recollir totes aquestes idees. Avui el Plusvalua Dones, també agraïm a la Sílvia Bueso, a l'Emma Gumbert i també, sens dubte, la Maria Eugènia Pons de Gironella. Gràcies a totes, noies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Mireia, abans de marxar, ràpidament, tens algun pla aquest cap de setmana? Segur que sí, eh?
El cap de setmana no ho sé. Aquesta tarda tenim el Consell Nacional de Dones de Catalunya. I bueno, ja es crea ja el Consell Assessor del Telèfon del Suïcidi.
Doncs gràcies, Mireia, nosaltres arribem ja al punt de les 12.
Els dimarts i dijous, a 12:15, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.